Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia, és dijous i avui ens llevem amb 16 graus a Vic, 21 graus a Palafrugell i 22 a Torredembarra. Definitivament, les temperatures han afluixat una mica en comparació amb com van començar l'estiu. Dèiem que avui és dijous, però avui, per damunt de tot, és l'últim dia del mes de juliol i això vol dir per molts vacances. El director del Servei Català de Trànsit ja ens avisava aquí al matí de Catalunya Ràdio que insisteixen molt en el missatge de la prudència per tots aquells i totes aquelles que a partir d'avui agafeu el cotxe. Bàsicament, no perquè hi hagi moltes cues, que en això la cosa no va del tot malament, sinó perquè el que hi ha molt són accidents i morts en accidents, sobretot en trajectes curts i teòricament coneguts.
Probablement el coneixement de la via fa que relaxis també i si suma aquesta conducció estival, que sol ser una mica més relaxada, relaxis massa la concentració i això és una... La confiança, aquest excés de confiança és una mala consellera.
És l'avís per navegants que feia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio el director del Servei Català de Trànsit. Recordem que acumulem ja una 80ena de persones que han mort a la carretera a Catalunya en el que portem de 2025. En el conjunt d'Espanya, la Direcció General de Trànsit avui activa l'operació especial en què preveu 7 milions de desplaçaments entre avui i aquest diumenge. Parlàvem d'un balanç francament dolent, francament nefast pel que fa als accidents de trànsit, però també tenim un balanç molt dolent d'aquest estiu, que és el de persones ofegades.
Recibimos la llamada de nuestra sala informando que había una persona dentro del agua y acudimos al lugar. Intentamos localizar las personas. Había un trabajador de...
De mitjana, una persona ofegada a la platja cada 3 dies. Una cada 3 dies des que ha començat l'estiu. Són 16 persones en total i aquí encara hi hem d'afegir les 6 persones que han mort en rius, llacs o piscines. Demà, en aquest context, els socorristes de Barcelona comencen una vaga indefinida. De seguida ho explicam. I aquesta nit passada... S'han anat desactivant les alertes de tsunami que es van engegar a tota la zona del Pacífic, pràcticament tots els països que tocaven a l'oceà després del terratrèmol de Rússia. No consten víctimes mortals. Per tant, els avisos van funcionar. Recordeu que ahir a aquesta hora us dèiem que s'havien alertat avisos doncs, a pràcticament tota aquella zona. Als Estats Units, tota la costa a oest estava en algun tipus d'alerta, però també diversos països de Llatinoamèrica, com l'Equador o Mèxic, o, per descomptat, el Japó. Insistim, no consten víctimes mortals. Les alertes s'han anat desactivant, però molts experts diuen que no es pot abaixar la guàrdia.
És un terratrèmol molt gran, és un dels grans terratrèmols que han ocorregut, coneguts a la història. És una zona on ja s'hi han hagut terratrèmols tan enormes, sí.
És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio també el sismòleg Xavier Goula. A banda d'això, avui en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo torna a fer roda de premsa de balanç del curs polític, ja ho va fer dilluns, però avui hi torna. Serà després de reunir-se amb les associacions d'afectats per la DAN al País Valencià i d'insistir molt, molt en la dimissió del fiscal general de l'Estat. Ja sabeu que l'han deixat a un peu, a un pas del jutjar-lo per revelar els e-mails de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. I en això, qui ha obert un meló, que ja veurem quina intensitat té, és el ministre de Defensa.
Mira, las dimisiones son siempre una cuestión personal. Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento. Por tanto, yo no soy quien para decirle al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer.
I això per què és un meló? Doncs perquè fins ara el missatge del govern espanyol és que el fiscal general de l'Estat, en qualsevol cas, en cap cas, no havia de plegar, no havia de dimitir. Margarita Robles que diu, miri, això no és cosa meva, això és cosa seva, ja veurà si vol dimitir o no. Avui són molts els diaris que diuen que és un meló que s'obre dins del PSOE, que ja veurem quines conseqüències té. I atenció amb això, també.
Vergonya no teniu!
Són els representants dels pagesos, després d'una reunió de 4 hores amb el conseller d'Agricultura. El Departament defensa que s'està treballant en tots els àmbits amb els representants dels agricultors, però ells què diuen? Doncs que no canvien res.
Amb aquests 6 mesos sí que hi ha el diàleg fluid,
però a dia d'avui no hi ha canvi substancial.
És el que deien els pagesos. I avui, en esports, a la una, juga el Barça un nou amistós, ara amb el Seul, amb la polèmica del patrocini del Congo. Ja sabeu que el govern del país, considerat un dels més corruptes del món, entre d'altres coses, patrocinarà la samarreta d'entrenament als jugadors per una xifra que no s'ha revelat, però que podria arribar als 40 milions d'euros, i això s'ha criticat molt des d'organitzacions i d'entitats també del mateix Congo. També ha arribat el govern del Congo amb un acord amb el Milan i el Mònaco. I ja que parlem de diners... Atenció, perquè Netflix elimina definitivament el seu pla bàsic i obliga els usuaris o a veure anuncis o a pagar més sense veure anuncis. Així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Cop d'ull a la matinada. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Freddy.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb Vueling i Ryanair, que sumen el 65% de les 1.550 reclamacions a l'Agència Catalana de Consum contra aerolínies entre el 2024 i el 2025. Segons dades que recull l'ACN, Vueling encapçala la llista de reclamacions seguida per Ryanair, Iberia, Wizz Air i eDreams. Les incidències que generen més reclamacions són les cancel·lacions i els retards. En paral·lel, la Generalitat ha sancionat 7 companyies aèries amb un import global de prop de 500.000 euros per pràctiques comercials deslleials.
Això aquí, però a Brussel·les?
Doncs Finlàndia celebra 50 anys dels acords de Helsinki signats entre els blocs oriental i occidental el 1975 i que garanteixen la inviolabilitat de les fronteres, principis, per cert, clarament violats per la guerra ucraïna. Està previst que hi parli Volodymyr Zelensky per videoconferència i que Rússia hi participi, tot i que no hi enviarà cap representant d'alt nivell.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb l'anunci que la demòcrata Kamala Harris no es presentarà a les eleccions per governadora de Califòrnia del 2026. Després de ser derrotada per Trump a les últimes presidencials, l'exvicepresidenta s'havia pres un temps per decidir si optava al càrrec de governadora o fins i tot si intentava tornar a aspirar a la presidència el 2028. De moment, descarta Califòrnia.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs amb la notícia que l'FBI ha obert una oficina independent a la capital de Nova Zelanda, en part per millorar la capacitat dels Estats Units i Nova Zelanda per contrarrestar la presència de la Xina a la regió del Pacífic, en paraules del director de l'FBI, Kash Patel.
Avui és dijous 31 de juliol i serà un dia majoritàriament assolellat, tot i que amb aquests intervals en núvols que són presents ara mateix en alguns punts del litoral, de la costa central, algun punt de l'interior. A mesura que avanci el matí, s'acabarà imposant el sol a la major part de Catalunya, tot i que després a la tarda creixeran algunes nuvolades, sobretot al nord i al nord-est del país, amb alguns ruixats que poden afectar àrees del Ripollès, Garrotxa, nuvolades potser també més destacables en àrees d'Osona o fins i tot el Berguedà i també moltes zones del Pirineu. Temperatures avui ja amb una certa tendència a pujar, amb un ambient que serà més càlid, amb màximes que arribaran als 30-34 a les comarques de Ponent i que poden superar els 30 també en algun punt de l'interior de l'Empordà o també a les Terres de l'Ebre. De cara als propers dies, divendres i dissabte, augmenta una mica la inestabilitat. A les tardes, els ruixats, les tempestes, poden ser freqüents a l'interior de les comarques gironines i al nord de Barcelona. A partir, però, de diumenge, s'imposa el sol i la temperatura tendirà a pujar. La setmana vinent serà una mica més calorosa.
Ara mateix són les 7 i 8 minuts. Sílvia Solanes, Albert Montilla, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el que dèiem, es van desactivant a poc a poc les alertes que es van activar ahir a tota la zona del Pacífic després del gran terratrèmol de la matinada passada a Rússia, en concret a la península de Kamchatka.
Desenes de països en alerta, milions de persones evacuades de les zones de costa i tothom amb l'ai al cor per si arribava la temuda onada. Amb el pas de les hores, la calma i la tranquil·litat han tornat a la conca del Pacífic i les alertes s'han desactivat. A l'extrem oriental rus, epicentre del sisme, les conseqüències més directes del terratrèmol ha estat l'erupció d'un volcà.
Anem ara a Moscou, Cristina Solies.
Ha despertat el Kluchevskoi, el volcà actiu més al d'Euràsia, que es troba en una zona poc poblada. A Kamchatka estan acostumats als terratrèmols, però des del 1952 no en veien un de tan potent. Des del Servei Geofísic Rus, Yelena Kovelieva explica per què no hi ha hagut ni ferits greus ni tampoc danys estructurals significatius.
Allà els edificis ja es van construir amb l'expectativa que aquests terratrèmols poguessin passar. La gent no es va espantar i els danys més grans que hi ha són els desperfectes a la paret de la llar d'infants local i les conseqüències del tsunami.
Les onades de 3 i 4 metres de tsunami han inundat la zona portuària de Sibirokurilsk a les illes Kurilsk, però els 2.700 habitants ja havien estat evacuats. Els experts alerten que s'esperen rèpliques del sisme en les properes setmanes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest terratrèmol a Rússia, recordem, de magnitud 8,8, és el sisè més fort de la història, o com a mínim de l'últim segle. Aquest rànquing l'encapçala el sisme que hi va haver a l'any 1960 a Valdivia, a Xile, que va arribar a una magnitud de 9,5.
Entre els 10 més forts també hi ha el de 2004, l'Índic, de 9,3, que va provocar el devastador tsunami d'Indonèsia i Tailàndia, recordem, amb més de 275.000 morts. I fa 14 anys, el 2011, un terratrèmol de magnitud 9,1 al Japó, que va afectar la nuclear de Fukushima i va deixar 15.000 morts. El geòleg i professor de la Universitat de Girona, David Brusi, explica a Catalunya Ràdio que la zona de l'últim terratrèmol té molta activitat sísmica.
Aquí hi ha una convergència entre dues plaques tectòniques, l'americana i la pacífica. I aquesta placa pacífica s'està desplaçant contra aquesta placa nord-americana. Em sembla que són uns 80, 85, en alguns llocs 90 mil·límetres l'any.
Malgrat la distància, el terratrèmol de Rússia també es va detectar a Catalunya. Els sismògrafs de la xarxa sísmica del país el van captar 12 minuts després que passés.
I, esclar, les alertes també van afectar catalans, que eren a les zones amb risc de tsunami. És el cas de l'enginyer Carles Ricard, que va ser evacuat mentre treballava a les afores de Tòquio, i de Max Casabella, que era a Hawaii. Tots dos ho van explicar a Catalunya Ràdio.
El nostre superior arriba i ens diu que hem d'evacuar, que hi ha hagut un terratrèmol aquí a prop i està provocant un tsunami. Aleshores, sortim d'on estàvem i ja doncs, sentim així algunes sirenes per avisar tota la població i tal.
Nosaltres anàvem en direcció cap al sud, diguem-ne, cap a la platja, per recollir les nostres coses ràpid i doncs, posar-les al cotxe i dirigir-nos cap a unes zones elevades, i a la vegada doncs, veies tots els cotxes que anaven en direcció contrària.
Ho dèiem abans, Avui Alberto Núñez Feijóo fa roda de premsa, un altre balanç del curs polític, després que la justícia hagi dit que no veu delicte per part del govern espanyol en la gestió de la Dana. El Suprem, a més, ha rebutjat investigar Pedro Sánchez i els seus ministres per les persones mortes al País Valencià, com havien reclamat associacions d'extrema dreta.
9 mesos després de la tragèdia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha reunit per primer cop amb familiars de les víctimes.
Madrid, Paula Brujats.
El PP insisteix a culpar el govern espanyol de la tragèdia, però els tribunals desinflen aquesta tesi. El Suprem ha arxivat les querelles de Vox i d'associacions d'extrema dreta contra Sánchez i 6 ministres, i la jutgessa de Catarroja exculpa la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, diu que no van fallar en la prevenció i acusa la Guàrdia Civil d'haver fet un informe erroni per sostenir aquesta tesi. Ahir el líder del PP es va reunir amb associacions d'afectats i va tornar a protegir Carlos Mazón, o explicava la sortida del portaveu dels damnificats de l'Horta.
Nosotros sí que le hemos transmitido que Carlos Mazón no debería de ser el presidente, pero él, su respuesta ha sido que eso no lo ve así, porque él considera que al final a quien correspondía haber gestionado la emergencia no era la Generalitat.
El PP, que no es mou, aguanta Mazón i defensa que ha donat la talla amb la reconstrucció. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I notícia d'ara fa ben poc, encara relacionada amb la Dana. El comissionat del govern espanyol per la reconstrucció ha presentat la seva renúncia, segons ha avançat la cadena SER. Ja sabeu que havia estat a l'ull de l'huracà després que aquesta setmana es publiqués que hauria falsejat el seu currículum, en concret hauria falsejat fins i tot un títol per obtenir plaça a l'administració pública, hauria falsejat un dels seus títols universitaris. Bé, doncs arran del terratrèmol que s'ha muntat arran d'això, i segons ha avançat la SER, insistim, el fins ara responsable de l'Administració General de l'Estat de la coordinació de les tasques de reconstrucció de la Dana ha presentat un escrit comunicant que se'n va després de saber que la Fiscalia Anticorrupció analitzava aquesta història. En fi, també en parlem avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio, com continuarem parlant del fiscal general de l'Estat, perquè les associacions de fiscals li reclamen que plegui a Álvaro García Ortiz. Tots els col·lectius professionals, menys el progressista, consideren que la causa del fiscal general de l'Estat al Suprem està enfonsant, diuen, la imatge de la institució. Àlex Giralrobert.
Per l'àmplia majoria d'agrupacions, la confirmació del processament de García Ortiz hauria d'haver estat el moviment definitiu perquè renunciés al càrrec. Cristina Deixeus és la presidenta de la conservadora Associació de Fiscals, majoritària al sector.
Li pregaria que reflexionés una altra vegada i pensés en el dany reputacional.
Declaracions a Catalunya Ràdio. En canvi, per la Unió Progressista de Fiscals, de la qual formava part el fiscal general, l'actuació del Suprem és un atac sense precedents a la democràcia. Sentim Félix Martín, màxim responsable de l'entitat.
Un auto que para confirmar el procesamiento solo puede de moverse siempre en el terreno de las sospechas, elucubraciones y especulaciones.
Mentre que l'acusació popular de l'Associació Professional Independent de Fiscals ha reclamat al Suprem que aparti García Ortiz del càrrec un cop arrenqui el judici. Àlex Giralrobert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Falta un minut per arribar a 7:15. I aquestes últimes hores s'han afegit nous països que demanen o que proposen el reconeixement de l'estat palestí. Canadà, per exemple, és un dels últims que ho ha dit. Enmig de tot això, avui l'enviat especial dels Estats Units al Pròxim Orient, Steve Winkoff, viatja a Israel per avaluar la situació de fam de la franja i accelerar, diuen des de Washington, la posada en marxa de nous corredors humanitaris. Aida Clemente.
L'exèrcit israelí ha matat les últimes 24 hores una quinzena de gazians que anaven a buscar menjar i ja són 154 els que han mort de gana, més de la meitat criatures. Tot i que cada cop són més els països que es plantegen reconèixer l'estat palestí, seguint l'estela de França o el Regne Unit, l'investigador del CIDOB, Moussa Bouregba, creu que és un gest poc efectiu per pressionar Netanyahu a acceptar un alto el foc.
Para que una medida de este tipo vaya más allá del registro simbólico, tiene que venir acompañada de medidas como sanciones económicas, la ruptura de relaciones diplomáticas o como un embargo sobre la venta de armas. Se trata de acompañar este gesto simbólico de medidas parecidas a lo que la Unión Europea está haciendo contra Rusia.
Des de Barcelona, Aida Clemente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció amb això, a partir del 12 d'octubre, tots els ciutadans no comunitaris que entrin a la Unió Europea per viatges curts hauran de passar controls biomètrics.
I això vol dir que als aeroports se'ls recolliran dades d'empremtes dactilars i el reconeixement facial.
Brussel·les, Jordi Baró.
S'acabarà a partir de la tardor el segellat tradicional de passaports pels ciutadans no europeus que entrin a l'espai Schengen per estades curtes. El nou sistema recollirà dades biomètriques com les empremtes dactilars o el reconeixement facial i s'implantarà de forma progressiva durant 6 mesos a tots els passos fronterers, inclosos tots els aeroports. La data d'inici, el 12 d'octubre, s'ha acordat després d'anys d'endarreriments. El nou sistema vol detectar més fàcilment els ciutadans que sobrepassin el període d'estada màxim, el frau documental i d'identitat i ajudar també a combatre la migració irregular. Brussel·les insisteix que respectaran els estàndards màxims de protecció de les dades personals dels viatgers. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també és notícia d'aquesta nit. La Reserva Federal dels Estats Units no es deixa pressionar per Donald Trump i manté els tipus d'interès com estaven, és a dir, entre el 4,25 i el 4,5%, Rosa Pujol.
El president d'aquest organisme, Jerome Powell, assegura que amb aquesta decisió poden afrontar l'evolució de l'economia amb garanties.
En suport dels nostres objectius, el Comitè de la Reserva Federal ha decidit deixar els tipus d'interès sense canvis. Creiem que l'orientació actual de la política monetària ens deixa ben posicionats per respondre de manera oportuna a possibles esdeveniments econòmics.
És la cinquena reunió consecutiva en què la Fed manté intacte el preu del diner, tot i que aquesta vegada ha tingut 2 vots en contra per primer cop en 30 anys. És el de 2 governadors que volien una rebaixa de tipus tal i com exigeix Donald Trump. Rosa Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Passen 2 minuts ara mateix d'un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies ara mateix amb el Domènec Subirà, l'Albert Duran. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I ho dèiem en portada, atenció, molta atenció al malestar dels pagesos.
Vergonya no teniu!
Perquè així, amb aquests crits, van acomiadar el conseller Òscar Ordeig després d'una reunió de més de 4 hores a Vic. El gremi de pagesia diu que els acords que van fer aturar les mobilitzacions del mes de febrer passat no s'han aplicat, Marguell.
Aquests incompliments generen malestar. Un centenar de pagesos van protestar mentre es feia la reunió i fins i tot van llançar 2 caps de vaca davant del conseller quan marxava. Si no s'accelera l'aplicació dels acords, no descarten mobilitzacions al setembre i denuncien sobretot la falta de control sobre la fauna salvatge. I és que el portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Llobera, avisa de les conseqüències.
Se sap que tots els focus de tuberculosi ve de la fauna cinegètica. Senglars, cabirols... Llavors, si no fem anàlisis en aquests i repercuteix en els ramaders, de qui és la culpa? Nosaltres no podem pagar més plats trencats.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació defensa que està treballant per complir la quinzena d'acords. Marc Güell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, Catalunya ha perdut 11.000 comerços en l'última dècada, una caiguda de l'11,5%, segons dades facilitades al matí de Catalunya Ràdio per la Direcció General de Comerç.
La directora general de Comerç, Marta Angerri, adverteix que aquests tancaments no només afecten l'economia de proximitat, sinó que també redueixen la vida comunitària als barris.
Sempre m'agrada posar l'exemple dels forns de pa, però els forns de pa fan una feina d'aquella que no es veu, no?, de la senyora Maria que baixa de casa seva i que potser amb la fornera o el forner serà l'única persona que parlarà durant aquell dia. Per això és tan necessari que des de l'urbanisme tinguem clar que hi ha un eix vertebrador, que és el del comerç, que és el que després ens ajuda a crear aquesta cohesió social que tant necessitem.
En l'últim any han abaixat la persiana a 535 establiments i ara en queden 84.000 a Catalunya. En Gerri assenyala com a causes l'increment dels preus dels lloguers, la falta de relleu generacional i, sobretot, l'auge de de les compres per internet, que s'han duplicat en els últims 5 anys.
I mentrestant, també parlem a aquesta hora de l'oposició de la xarxa de plataformes d'usuaris al tren al trasllat de l'estació de Figueres al municipi de Vilafant, que és on hi ha l'estació de l'AVE.
Consideren que les administracions perjudiquen els serveis ferroviaris de proximitat i faran una despesa innecessària només per resoldre un problema urbanístic.
Girona, Maria Rovira.
A través d'un manifest, nou plataformes d'usuaris de tren alerten que la decisió del Ministeri de Transports, ADIF, la Generalitat i l'Ajuntament afecta no només la mobilitat, sinó tot el servei. Ho ha explicat en aquesta emissora Pep Gou, portaveu de la plataforma Defensem el Tren de l'Empordà.
Estan parlant de gastar-se centenars de milions entre les dues administracions sense que això representi cap millora pels usuaris mentre tenen tot el servei ferroviari empantanegat, incidències contínues. Llavors, això és intolerable a les plataformes de la xarxa perquè es contradiu amb tot el que ens han estat dient en les reunions.
Es queixen també que no s'han tingut en compte alternatives que podrien mantenir l'estació a la ciutat de Figueres com fins ara. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una bona notícia, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès tornarà a obrir dilluns que ve. Haurà estat tancat 3 setmanes pels efectes de la Dana.
El centre sanitari obrirà amb tots els serveis, a excepció dels de diàlisi, que no estaran a punt fins l'1 de setembre.
Oriol Pujador.
Avui es començarà a fer el trasllat de l'equipament que es va treure perquè no es fes malbé amb l'aigua que va inundar parts d'aquest hospital. Durant les 3 setmanes que haurà estat tancat, els pacients i les consultes s'han traslladat a hospitals del Garraf i a d'altres caps de Vilafranca. Esther Catena és directora assistencial de l'hospital.
Hem pogut reprogramar el 90% de les consultes externes que s'han fet allà a l'Hospital Residència Sant Camil, el 65% de les proves complementàries, el 60% de les intervencions quirúrgiques. Hem mantingut el 100% de l'activitat de rehabilitació i el 100% de l'activitat dels hospitals de dia, i el servei de diàlisi, que l'hem unificat tot a l'Hospital Sant Antoni Abat, també ha pogut mantenir la seva activitat al 100%.
Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més qüestions. Ecologistes en Acció i la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncien que la central nuclear d'Ascó incompleix de manera sistemàtica la normativa sobre l'escalfament de l'aigua de l'Ebre. Manel Sastre.
Asseguren que el sistema que capta l'aigua per refrigerar els reactors i després la torna al riu supera els 25 graus de temperatura centenars de vegades durant les últimes 3 dècades i demanen que es tanquin els reactors durant l'estiu. Elisenda Forés és la portaveu d'Ecologistes en Acció.
Durant els 28 anys que hem analitzat les dades, durant 13 anys, aquest interval del 15 de juny al 15 de setembre, més del 70% dels dies s'ha superat la temperatura dels 25 graus.
Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un informe de la UGT assegura que els treballadors de Catalunya van fer 68 milions d'hores extres el 2024, bona part d'aquestes no pagades. Ignasi Abad.
Gairebé la meitat de les hores extres no van ser remunerades i una part molt important té relació directa amb la desconnexió digital. Ho explica el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu.
Només 3 de cada 10 convenis col·lectius regulen el dret a la desconnexió digital, i quan llegim atentament aquests convenis, la majoria d'aquests convenis que regulen la desconnexió digital la regulen per no aplicar-la.
Un 80% dels treballadors consultats per la UGT afirmen que han d'atendre correus, trucades o missatges de feina fora de l'horari laboral. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Bellver de Cerdanya torna a tenir guàrdia municipal, coincidint amb l'agost, que és quan el municipi triplica la seva població.
El lloc es va crear l'any passat, però estava vacant des de principis de primavera.
Anem cap a Bellver, Joaquim Albalate.
La figura del guàrdia es va posar en marxa la tardor del 2024, però la gent que va guanyar la plaça hi va renunciar i no se l'ha pogut substituir fins ara. L'Ajuntament creu que serà necessari, sobretot quan el poble s'omple per la gran quantitat de segones residències. Laia Serra és l'alcaldessa de Bellver.
Es multiplica la població de gent a l'agost, en caps de setmana, i molta gent ens diu que és per sancionar, i no és així, eh? Nosaltres simplement volem, pues, que respecti una mica la convivència, no? Que la gent no aparqui allà on vulgui, que la gent no circuli contra direcció pels carrers, que no deixin les caques de gos al mig del carrer.
La gent també es coordinarà amb els Mossos d'Esquadra. Des de Bellver de Cerdanya, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ens fem ressò ara mateix d'uns incendis que tenim a Àvila, Castella i Lleó i a Càceres, Extremadura, tots dos actius i descontrolats.
L'incendi del Barranco de les Cincovilles a Àvila ja ha cremat entre 1.500 i 2.000 hectàrees des de dilluns i treballen més de 500 bombers. Asseguren que la situació és molt complicada perquè les temperatures altes i el fort vent estan fent avançar molt el foc. Unes flames que han obligat a continuar a confinar, unes 4.000 persones de dues localitats. Les causes de l'incendi s'estan investigant, però tot apunta que ha estat intencionat. L'altre incendi greu a l'estat és el de la comarca extremenya de les Urdes, a Càceres, que ha afectat 2.500 hectàrees i que encara té un front descontrolat. I treballen, en aquest cas, gairebé 400 efectius dels bombers i 16 mitjans aeris, i s'han hagut desallotjar 200 veïns de la zona.
5 minuts i una mica més i arribarem a 2:15. Aquesta nit passada, 48.000 fans han assistit al concert de Kendrick Lamar i SZA a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I ha estat el Marc Ruiz.
Kendrick Lamar i SZA s'han alternat durant un concert doble estructurat en 9 actes en el que podria haver estat un xoc frontal d'estils, però que s'ha transformat en un paisatge musical perfectament trenat. A l'àcid i al foc verbal de Lamar l'ha substituït la tendresa de SZA, on Lamar parlava del seu odi cap a Drake, a Euphoria, ressaltava les seves contradiccions a Reincarnated i incendiava l'escenari i el públic amb himnes com TV Off, All Right o Man at Garden. SZA contraatacava amb bellesa, cobria d'heure el Buick GNX que hi havia al centre de l'escenari, de flors a les pantalles i de fluïdesa a les coreografies. Cançons com Garden, Kitchen o Blind contrastaven amb bellesa la ràbia de Kendrick Lamar. Des de Barcelona, Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlem també de Rosalía. Que jo sé que no és culpar ser milionària. Perquè la cantant ha condemnat públicament per primer cop el que està passant a Palestina, a la Franja de Gaza. Això l'endemà que el dissenyador de moda mallorquí, Miguel Adrové, rebutgés col·laborar amb ella perquè no s'havia pronunciat sobre el conflicte.
Adrové va publicar a Instagram la captura d'un correu electrònic en què l'equip de Rosalía li demanava un vestit per la cantant en un esdeveniment a la tardor. Ell va respondre que no treballa amb cap artista que no doni suport públic a Palestina. Rosalía ja s'ha defensat, també via Instagram. A més, assegurar que és terrible veure com cada dia persones innocents són assassinades, ha lamentat que l'assenyalament no es dirigeixi cap als que poden aturar el conflicte en lloc de fer-ho entre els artistes. La denúncia pública de Drové a Rosalía ha rebut aplaudiments, però també crítiques perquè arriba poc abans de l'estrena del documental sobre el dissenyador The Designer is Dead, que es presenta demà a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
Arribarem ara mateix a 4, quan falten 4 minuts per arribar a 8:15. Anem a la informació esportiva. Perquè el Barça juga a la 1 del migdia, el segon partit de la pretemporada al camp del Seúl, el primer partit en terres coreanes. Eric García, recuperat d'una sobrecàrrega, estarà disponible per jugar, mentre que Marc Bernal encara no tindrà minuts. Sí, serà Jules Koundé, que ahir va explicar que ho té tot fet per renovar amb el Barça fins al 2030.
Sí, sí, es una cuestión de días. Cuando regresamos creo que todo está finalizado, así que, bueno, contento por eso. Creo que yo, como el club, teníamos... la misma idea.
El Seúl Barça, per cert, es podrà seguir en directe de franc per YouTube després de l'enrenou que va haver-hi amb el canal del Barça. D'altra banda, Marc Andrés, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Barça i el govern de la República Democràtica del Congo arriben a un acord de patrocini.
El club blaugrana ha durat lema República Democràtica del Congo al cor de l'Àfrica a la part posterior de la samarreta d'entrenament a raó de 10 milions d'euros per cadascuna de les pròximes 4 temporades. També en patrocinis. El tot costa va explicar ahir que el club estudia crear un projecte relacionat amb l'Esbarça Academy a Corea del Sud.
Recordem que aquest acord amb el Congo està generant una mica de pols perquè el Congo és considerat un dels països més corruptes del món, segons els rànquings de Transparència Internacional. Mentrestant, el Girona fa oficial la incorporació del francès Thomas Lemar.
És un equip que juega mucho al futbol i a mi lo que m'apassiona es más eso, jugar al futbol i disfrutar del campo. Y yo creo que el Girona tiene eso y a mí me encanta...
Migcampista de 29 anys arriba cedit de l'Atlètic de Madrid, tot plegat el mateix dia que els gironins van guanyar 1-0 a l'Alavés, amb gol de Yasser Asprilla, mateix resultat que l'Espanyol, que es va imposar 0-1 al camp del Wolfsburg alemany, amb gol de Roberto Fernández de penal. El conjunt blanquiblau va fer oficial la cessió també de José Grajera al Deportivo de la Coruña.
I avui us aviso que parlarem molt de música, aquí al matí de Catalunya Ràdio, ja ens agrada, ja hi tenim una tirada, però avui parlarem de reggaeton. A partir de 11:15 ens acompanyarà l'Oriol Rossell, que acaba de treure el llibre Matar al Papito, que es pregunta per què als adults no els agrada el reggaeton i a les persones més joves sí. Un bon interrogant que abordarem a partir de 11:15 al matí de Catalunya Ràdio. De moment, però, arribarem a 8:15 amb Black Keys. On Repeat és l'últim single, que ha avançat de Black Keys aquest mes de juliol. El duet d'Ohio és, pertany a aquest últim single, al seu últim treball, que es diu No Rain, No Flowers. Amb ells arribarem a 8:15.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Són 7:45. Doncs és notícia de fa pocs minuts, ho hem comentat ara fa una estoneta. El comissionat del govern espanyol per la Dana, José María Ángel, dimiteix arran de l'escàndol per falsejar presumptament el seu títol universitari. Així ho diuen diversos mitjans. Recordeu que El Mundo fins i tot va publicar una foto, una captura, del títol universitari suposadament falsejat, això amb la competició en la que han entrat el PSOE i el PP després del cas de Noelia Núñez, d'aquella diputada del Partit Popular que també va plegar de tots els seus càrrecs precisament pel mateix, per mentir en el seu currículum. Doncs la notícia d'aquest matí és aquesta. El comissionat del govern espanyol per reconstruir el País Valencià després de la Dana ha dimitit per aquesta qüestió. Ho ampliarem a mesura que en tinguem més detalls. Tot això arriba després que la justícia hagi rebutjat investigar el govern espanyol per la gestió de la Dana, justament el mateix dia que Alberto Núñez Feijóo es reunia amb familiars de les víctimes i els ha transmès el seu suport al president Mazón.
Lo que sí que le hemos pedido o le hemos informado es que muchos de nuestros asociados piensan que él debería cesar a Carlos Mazón, pero él, su respuesta ha sido que eso no se puede hacer.
És el que deia el portaveu dels damnificats de l'Horta Sud després d'aquesta reunió amb Alberto Núñez Feijóo. I després de 24 hores en alerta, la normalitat va tornar a poc al Pacífic, on molts països han estat justament en alerta per un possible tsunami després del terratrèmol de Kamchatka, a Rússia. No hi ha hagut víctimes mortals, és veritat que tampoc hi ha hagut grans desperfectes, però sí que ha fet entrar fins i tot en erupció un volcà de la zona. Xavier Goula, sismòleg, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
És un terratrèmol molt gran, és un dels grans terratrèmols que han ocorregut coneguts a la història. És una zona on ja s'hi han hagut terratrèmols tan enormes, sí.
I el govern del Canadà ha estat aquesta nit l'últim que s'ha afegit a la llista de països que anuncien el reconeixement de l'estat palestí a l'Assemblea General de Nacions Unides del setembre. És en aquest context que avui l'enviat especial dels Estats Units al Pròxim Orient, Steve Witkoff, viatja a Israel, segons diu, per accelerar la posada en marxa de nous corredors humanitaris. Ja que parlem dels Estats Units, aquesta nit que deixem enrere hem vist com la Reserva Federal no ha fet cas de les pressions de Trump i ha deixat els tipus d'interès tal com estaven, entre el 4,25 i el 4,5%.
En suport dels nostres objectius, el Comitè de la Reserva Federal ha decidit deixar els tipus d'interès sense canvis. Creiem que l'orientació actual de la política monetària ens deixa ben posicionats per respondre de manera oportuna a possibles esdeveniments econòmics.
Avui és dia de dol oficial a Torelló, Osona, per la mort d'una dona a mans, suposadament, del seu fill. L'home tenia un ordre d'allunyament per antecedents de violència i ja ha estat detingut. Avui també sabem que els treballadors de Catalunya van fer gairebé 68 milions d'hores extres durant el 2024, la immensa majoria sense cobrar-les, o la meitat aproximadament sense cobrar-les, ho diu un informe de la UGT.
La majoria d'aquests convenis que regulen la desconnexió digital, la regulen per no aplicar-la.
És el que deia Òscar Riu des del sindicat. I alerta perquè els socorristes de Barcelona comencen demà una vaga indefinida per denunciar, diuen, l'empitjorament de les condicions laborals. I anem ara als esports, Marc Andrés.
El Barça juga avui a la una del migdia el segon partit de la pretemporada al camp del Seúl. L'Amèric Garcia disponible sense Marc Bernal i amb un Jules Koundé que renovarà amb el Barça fins al 2030. Un club que hi va anunciar un acord de patrocini amb la República Democràtica del Congo a canvi de 10 milions d'euros cada una de les properes quatre temporades. Mentrestant, el Girona va anunciar ahir la incorporació de Tomàs Lemar, que arriba cedit de l'Atlètic de Madrid. Ho va fer després de guanyar 1-0 l'Alavés amb gol d'Esprilla. També va guanyar l'Espanyol 0-1 al camp del Wolfsburg alemany amb gol de Roberto Fernández de penal.
I pel que fa al temps, Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Com pinta
doncs serà un dia força assolellat en conjunt, almenys aquestes primeres part del matí. Hi ha alguns intervals en núvols a punts de la costa central. A la tarda, però, creixeran nuvolades que acabaran donant ruixats a l'interior de les comarques de Girona, fins i tot a l'interior, al nord de les comarques de Barcelona, més aviat cap a Osona, a punts també del Bages o també alguna àrea del Berguedà. Una temperatura amb tendència ja a pujar, amb un ambient que avui serà una miqueta més calorós, amb màximes que arribaran fins als 34, potser algun 35 a les comarques de Ponent i per sobre dels 30 a bona part del país. I la tendència és que demà i demà passat els ruixats, les tronades guanyin terreny a la meitat nord-est de Catalunya a la tarda i després, la setmana vinent, després del cap de setmana, la temperatura pujarà i sembla que la setmana vinent tornarà a ser força calorosa.
Gràcies, Tomàs Molina. Per tant, que torna la calor primer avui i sobretot la setmana que ve. I ja haurem d'estar atents i haurem d'estar, sobretot, i haurem de posar paciència. Mobilitat a aquesta hora, Anna Clausa, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Doncs a Rodalies, els trens de l'R4 direcció Manresa circulen amb un retard de mitja hora i a la capital catalana l'interval entre trens a la línia 2 del metro podria ser superior a l'habitual perquè fa pocs minuts s'ha alterat la línia a causa d'una incidència tècnica en un tren a l'estació Encants. Ara ja s'ha restablert el servei, però podria trigar a recuperar la normalitat. I a l'aeroport del Prat, el vol de Wizz Air, que havia de sortir a les 10 del matí, cap a Budapest, té previst que s'enlairi mitja hora més tard.
I ens falten les carreteres. Toni Fortesa, bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques?
Doncs que ara mateix els principals problemes de trànsit se situen a les rondes de Barcelona, a la de dalt, sobretot des del nus de la Trinitat i fins a Horta, on s'estan fent les intervencions de cobertura, recordem, de la via, hi ha 5 quilòmetres d'aturada, i sobretot la litoral, que ja té uns 8 quilòmetres de retencions des de l'inici a la ronda a Sant Adrià i fins ben bé al port de Barcelona, la B20. No se'n salva, retencions importants a Santa Coloma de Gramenet en el seu enllaç amb la C58 i, precisament, a la C58, trànsit lent i amb aturades a l'alçada direcció nord entre Montcada i Ripollet.
Gràcies, Toni. Fins ara.
Fins ara.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Catalunya Ràdio. Si hi ha res que ens agradi de l'estiu, són les vacances. Ja tens les teves? Reserva amb les ofertes flash de viatges al Corte Inglés les teves vacances de juliol, agost i setembre. Les costes, les illes, el Carib, t'esperen. I els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Consulten les condicions a les ofertes flash de viatges al Corte Inglés.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser 22.415 2, 2, 4, 1, 5 de la sèrie 45.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Moment d'obrir el quios del costat de la ràdio amb l'Albert Montilla, com sempre. Albert, què tal, com estàs?
Freddy, molt bon dia.
A tots els diaris, avui les imatges del tsunami a les costes del Pacífic.
Sí, sí, és un dia d'imatges aèries captades amb dron de les onades desbordant les costes. Les imatges són molt semblants, però també ho són els titulars. I, per tant, el que faré és triar-ne només un. He agafat el que m'ha semblat que comprimeix millor tota la informació. El guanyador és La Vanguardia, felicitats. Perquè diu... un potent terratrèmol activa una alerta global, però no mata ningú. Un bon resum. I amb això podem deixar enrere el tsunami i passar a altres temes, altres qüestions que apareixen avui als diaris. Per exemple, a La Vanguardia, el mateix diari, titula que Barcelona només té capacitat per construir 70.000 pisos més. Una xifra insuficient, diu, per atendre la demanda creixent. El periòdico publica una tendència que nosaltres també avancem avui, el tancament progressiu de petits comerços. Segons el diari, els últims 5 anys a tot l'Estat han abaixat la persiana 27 establiments al dia. Al diari Ara llegim que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, admet davant les víctimes de la Dana que no vol ni pot cessar el president valencià, Carlos Mazón. El diari també destaca les protestes al Congo contra el govern per patrocinar el Barça. D'aquest tema també en parla El Mundo a la portada, que publica que el Barça firma un patrocini de 44 milions amb la República del Congo, malgrat les violacions de drets humans. I a l'ABC asseguren que Sánchez passarà les vacances amb Zapatero, a Lanzarote, per preparar la negociació amb Puigdemont i l'arrencada del curs polític.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Doncs vinga, ja tenim les portades. Anem a mirar les opinions que hi ha dins dels diaris. Des de la redacció ens ho explica, com sempre, l'Albert Duran.
Alguns diaris encara fan incidència avui en la situació del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després que el Tribunal Suprem l'enviés a judici. El Punt Avui assegura que hauria de presentar la dimissió per una qüestió ètica, per defensar-se com a Álvaro García Ortiz i no pas com a fiscal general de l'Estat. García Ortiz, continua dient al diari, diu que desconfia que el Tribunal Suprem faci justícia amb ell. Si realment ho pensa, té un altre motiu per abandonar el càrrec. Un fiscal general no pot desconfiar de la justícia. La Vanguardia, per la seva banda, va en una línia semblant. Els servidors públics, assegura, haurien de presentar expedients immaculats, lliures de qualsevol sospita. Amb ells, tota exigència és poca. Per això, no estaria fora de lloc que el fiscal general García Ortiz s'apartés del càrrec, fins i tot sabent ser innocent. El rotatiu acaba dient que aquest alt nivell d'exigència que s'aplica a un càrrec designat pel govern espanyol caldria aplicar-lo en altres àmbits com com ara l'oposició i la judicatura. L'Ara fa el seu editorial sobre la reunió d'ahir entre Feijó i els afectats per la Dana. Pel diari, Feijó ha intentat un equilibri impossible, quedar bé amb les víctimes i donar suport a Amazon, però com era previsible, ha fracassat absolutament. El fet que ell rebi, continua dient, una de les associacions de víctimes abans que ho faci el president de la Generalitat Valenciana ja és completament irregular. El rotatiu afirma que a la trobada el líder del PP els va deixar clar que no vol ni pot cessar Amazon i afegeix que si no li tremolés el pols a l'hora de prendre decisions ja l'hauria fet plegar fa temps. Finalment, el periòdico parla del permís retribuït pel naixement d'un fill aprovat dimarts pel Consell de Ministres. El rotatiu assegura que l'executiu de Pedro Sánchez tenia pressa per aprovar l'aplicació de la prestació, també per presentar-la com un nou avenç en una agenda social del govern per fer front a l'agenda judicial i compensar les esquerdes de la coalició que li dona suport. Encara que es tracti, assegura el diari, d'una exigència europea a la qual fins ara no havia resposta.
Cop d'ullada d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Amb la Sílvia Creus, per exemple, una transmissió en directe i en alta definició des del fons del mar.
Científics de la Fundació Smith Ocean Institute fan anar des del mar, des de mar oberta, un robot a 2.000 metres de profunditat a l'oceà Atlàntic a l'altura de Mar del Plata i van explicant en directe tot el que troben i responent les preguntes del públic que està seguint la missió. Van començar dimarts i s'hi estaran fins l'11 d'agost al canal de YouTube de Smith Ocean. Molt interessant i recomanable. Ho llegim a Clarín.
I troben per primera vegada ratolins al Turó de l'Home.
El programa de seguiment de petits mamífers comuns ha detectat per primer cop al territori català la presència de ratolí de camp per sobre dels 1.200 metres al Parc Natural del Montseny. El fenomen s'atribueix, no es podia saber, al canvi climàtic. Es preveu que diverses espècies de petits mamífers típicament mediterrànies eixamplin progressivament el seu abast cap a zones més altes. Ho recull Nació Digital.
I aviam aquesta. Paquirrin convocat pel pròxim Mundial de Futbol?
Sí. Però no t'espantis, eh? Ara que tot podria ser. Concretament ha estat convocat pel primer Mundial de Futbol de Streamers.
Bueno,
que jugarà...
ja és tela, eh?
Sí, a Johor es jugarà a Malàisia al setembre i reunirà influencers de tot el món. Al maig, Kiko Rivera, el fill d'Isabel Pantoja, va fer un gir en l'estil de vida que es va reflectir a les seves xarxes. I ara s'ha descobert el perquè. S'estava preparant. Als 41 anys defensarà els colors de la Rojigualda en el que per ell suposa una missió, una nació, un somni. Ho diu l'ABC.
Sí. Indemnitzat després que la Guàrdia Civil difongués fotos seves fent de ventre.
Ai. Sí, els agents... La notícia escatològica del
sí.
Uns agents van aturar un home en un control a Màlaga i aquest en un moment donat diu que tenia una necessitat imperiosa i demana permís per evacuar en un racó de la carretera. Un dels guàrdies, molt gracioset ell, li fa fotos d'amagat i les comparteix al xat de feina. I a partir d'aquí la cosa es desborda. Es desborda l'enviament d'imatges, vull dir. Fins a arribar a l'entorn laboral i personal d'aquell pobre home que va haver d'estar 6 mesos de baixa per l'ansietat que li va provocar la humiliació. I ara l'han indemnitzat amb 16.000 euros, ho explica l'ABC.
Sí, Sílvia. Ara continua, saps? 2 minuts i arribarem a 7:45. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Domènec Subirà i l'Anna Escura.
A l'Índia, després que Donald Trump anunciés que imposarà taxes del 25% a aquest país, l'Hindustan Times publica que el president nord-americà carrega contra l'Índia per la seva relació amb Rússia i es queden amb una frase del president quan va dir que els dos països, l'Índia i Rússia, es poden confitar les seves economies mortes. Un article d'opinió del diari considera que el problema no el té l'Índia, sinó Donald Trump. Llegim el Toronto Star del Canadà que el govern d'aquest país reconeixerà Palestina al setembre. Us ho hem dit ara també fa una estona. El primer ministre, Mark Carney, diu que fins ara havien esperat una solució a través d'un procés de pau negociat, però que aquesta idea ja no és viable, que l'opció d'una solució de dos estats ha quedat molt tocada. Fa poca estona, Donald Trump ja ha advertit que aquest pas pot fer perillar l'acord comercial dels Estats Units amb el Canadà. I acabem amb un reportatge del Wall Street Journal que constata que fins ara el comerç global havia incrementat el nivell de vida de milions de persones, però al moment actual, amb nous obstacles com les taxes de Donald Trump, però també com el monopoli de la superpotència xinesa, estan invertint aquesta tendència.
Pel que fa a la premsa econòmica, comencem amb un titular que encara és reacció al pacte aranzelari entre els Estats Units i Europa. El president de la Reserva Federal, Jerome Powell, es resisteix a retallar els tipus i els manté al 4,5%. Ho llegim a l'Expansión. Per la seva banda, el 5 dies destaca que el govern espanyol s'obre a l'extensió de la vida de les nuclears si això no encareix el rebut. I acabem amb l'ON Economia, on hi llegim que CaixaBank i el Santander descarten fusions encara que el BBVA aconsegueixi l'OPA.
Doncs continuem el repàs de la premsa. Ens falta l'esportiva. Marc Andrés.
Destaquem la portada de Mundo Deportivo. Més enllà de la renovació de Koundé ja comentada, el diari també posa el focus en Eric García i Frenkie de Jong amb els titulars renovacions clau, explicant que Flick considera estratègic tancar aquestes continuïtats com més abans millor. Això que sentim és Babe, I'm Gonna Leave You, de Led Zeppelin, la música amb la qual Denis González i Iris Tio van fer història al Mundial de Singapur. Aquest duet, qualificat per especialistes com el millor duet mix de la història, va visitar la seu de Mundo Deportivo juntament amb l'entrenadora Andrea Fuentes i Víctor Cano. Tres pàgines dedicades a un grup que va marxar de Singapur amb 9 medalles, 3 de les quals d'or. Mirant més diaris, veiem que l'esportiu parla de l'efecte Ricky Rubio al Joventut de Badalona. La peça s'hi explica que el club ha guanyat gairebé 400 socis, ha venut 750 samarretes en 7 dies i està treballant perquè els aficionats puguin veure el redebut de Ricky en un partit de presentació com s'havia fet altres temporades. L'esportiu també destaca Leon Marchand, sota el titular l'estilista sideral. Es destaca com el nadador francès va fer història ahir a Singapur, va destrossar el rècord del món dels 200 metres estils per un 3 segons i 31 centèsimes que tenia l'americà Ryan Lochte des del 2011. I per últim, també al Mundial de Singapur, el diari ara parla de la xinesa Zidi Yu, una nedadora que amb només 12 anys es va quedar a 6 centèsimes del bronze als 200 metres estils.
3 quarts i un minut de 8. Titulars en 2 minuts. El comissionat del govern espanyol per la Dana dimiteix arran de l'escàndol per falsejar presumptament el seu títol universitari, segons diversos mitjans. En l'escrit remès al ministre de Política Territorial, el dirigent nega haver mentit, però renuncia perquè diu que no aguanta que segueixi posant en dubte la seva credibilitat i honorabilitat. Això poc després que Núñez Feijóo reunís amb familiars de les víctimes i els hagi transmès que no pensa fer plegar Carlos Mezón, entre altres coses, perquè no pot.
Lo que sí que le hemos pedido o le hemos informado es que muchos de nuestros asociados piensan que él debería a cesar a Carlos Mazón, pero él su respuesta ha sido que eso no se puede hacer.
És el que deia un dels portaveus de les associacions de damnificats que es va reunir ahir amb Feijó, Cristian Lasek. I després de 24 hores en alerta, la normalitat torna a poc al Pacífic, on molts països han estat precisament en aquesta situació en alerta per un possible tsunami arran del terratrèmol a Rússia. El sismòleg Xavier Goula deia al matí de Catalunya Ràdio que el sisme ha sigut realment potent.
És un terratrèmol molt gran, és un dels grans terratrèmols que han ocorregut coneguts a la història. És una zona on ja s'hi han hagut terratrèmols tan enormes. Sí.
I d'aquesta nit, el Canadà ha estat l'últim país que s'ha afegit a la llista de països que diu que reconeixerà Palestina com a estat, i la Reserva Federal dels Estats Units deixa els tipus d'interès com estaven.
En suport dels nostres objectius, el Comitè de la Reserva Federal ha decidit deixar els tipus d'interès sense canvis. Creiem que l'orientació actual de la política monetària ens deixa ben posicionats per respondre de manera oportuna a possibles esdeveniments econòmics.
Catalunya ha perdut 11.000 comerços en l'última dècada, l'11,5% del total, segons dades a les quals ha tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. Marta Enjarris, la directora general de Comerç.
Hem passat de tenir la consciència de sortir de casa i anar a comprar a poder-ho fer des de casa, asseguts al sofà amb un mòbil, no? I en realitat, sobretot a llocs que són menys transitats, com pot ser fora de l'àrea metropolitana, on hi ha realitats persistents de locals buits.
I els treballadors catalans van fer 68 milions d'hores extres durant el 2024, una bona part sense que les cobressin, i és per això que es posa l'accent en la desconnexió digital.
La majoria d'aquests convenis que regulen la desconnexió digital la regulen per no aplicar-la.
És el que diu Òscar Riu des de la UGT. Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Ens falta el temps, Tomàs Molina.
Dia assolellat avui, una mica més calorós que el d'ahir, amb màxima ja que arribaran els 34-35 a les comarques de Ponent i estaran per sobre dels 30 a la major part del país. Ambient assolellat en conjunt, però tarda amb algun ruixatge a l'interior de les comarques gironines. Els propers dies, més inestable, divendres, dissabte, amb ruixats i tronades a la tarda al Pirineu Oriental, i la setmana vinent, de temperatures clarament més altes, amb un ambient que torna de calor.
Carrefour et porta el millor preu a les nostres benzineres. I per ser soci del Club Carrefour, estalvia't com a mínim 10 cèntims per litre en acumular el 8% de la benzina que poses en el teu pròxim xec estalvi. Per exemple, si n'hi poses 50 euros, n'acumules 4. Carrefour, el més bo, el millor preu.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix la avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Us convidem a un tast vertical. Pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
Cada estiu, al tast vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Tast vertical. Dissabtes i diumenges a la una de la matinada. Amb Empar Moliner.
Quedem i fem un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Vinga, va, que és l'hora de l'enigma cultural del dia. Sílvia Creus, bon dia de nom.
Bon dia.
Què fem avui, va?
Avui busquem el títol i l'autor d'aquest tema musical.
Ui, déu-n'hi-do. Alguna pista, posem?
Va formar part de la banda sonora d'una mítica pel·lícula dels 90. Us en posem un altre fragment.
Ui, anem pujant a nivell, eh? Busquem títol i autor, eh?
Títol, no saps? Sí,
títol,
sí.
Sí, no, ni idea. Títol i autor busquem.
Títol i autor, títol i autor.
Títol i autor. 93-201-7474, 93-201-7474. El primer que truqui l'encerti una ampolla del Trescat de Regal. Tot això mentre es va acabant el curs polític, però aquí, al matí de Catalunya Ràdio, estem pendents. Ja m'ho avançar que seria un curs complicat i turbulent, per exemple, amb els cartells d'Esquerra.
Estructura B, Esquerra Republicana no en té.
I fins quan ha de durar la broma?
Segons publica el diari Ara, ja ha pogut confirmar al matí de Catalunya Ràdio, la nova direcció d'Esquerra Republicana no troba els documents de la investigació interna sobre l'estructura B del partit.
És una vergonya.
És una vergonya. Es veu que els arxius corresponents... Ja ho hem sentit. Es veu que els arxius corresponents a aquesta investigació han desaparegut del sistema informàtic.
S'olora una acció de los gangsters de la dreta.
Home, de la dreta...
De la dreta de l'esquerra.
Ah, de la dreta de
l'esquerra. Rufián, bon dia.
Bon dia.
No sé si teniu alguna sospita per això de saber on... Com pot ser tot aquest material informàtic?
Què és això? Això és una sardana.
És la música per il·lustrar l'entrada.
Sí, molt ben escollida,
eh? Ricard, l'estem veient. L'estem veient i pront podrem averiguar què ha succedit amb tot això del material informàtic. És una vergonya.
Però hi ha sospites, hi ha algun, no sé, sospitós.
Preferim per el moment, Ricard, mantenir silenci. Sí. Mai estem seguint totes les huelles, guatlles, guatlles.
Petjades, sí.
I donarem amb l'autor...
Guatlla és un ocell.
L'autriu.
Apa.
Que vaya sorpresa, han acabat fent bloc amb les dretes de los Puyol, el Ibex, Junts, el PP, Vox, el Vice.
Bueno, és igual, no sé si això del bloc de les dretes, que diu vostè, té alguna cosa a veure amb tot això de la desaparició de la documentació, senyor Rufián.
És una vergonya.
En tot cas, nosaltres... sí, gràcies. Podem saludar membres de l'antiga direcció del partit. És Pere Aragonès i Marta Rovira. Què tal? Bon dia, president.
Bon dia. Vinya cada matí.
Bon dia, Marta. Bon dia,
president. Déu-n'hi-do, aquesta música del Hobbit.
És el Hobbit, sí.
T'escau.
M'escau?
Sí, trobo que t'escau, però...
No entenc per què.
Per la tranquil·litat que transmet.
Ah, val.
Exacte.
Pensava que igual...
No, transmet calma interior, tranquil·litat...
No té a veure amb el físic.
No, però estan al cas de la desaparició d'aquests arxius informàtics sobre la investigació de l'estructura B?
No, jo no sé de què m'esteu parlant ara mateix, francament. Bueno, no sé si tu, Marta, potser saps alguna cosa. No,
quan ho he sentit matí, no? Ha estat una sorpresa per mi.
Cap dels dos sap de què estem parlant, què ha pogut passar, tot això que sona...
No, és que no me viene nada.
No passa.
Però creuen que hi podria haver algú interessat en destruir aquest material?
No tenim res a amagar, eh? De fet, Ricard, tu estàs al grup de WhatsApp nostre, vull dir que
ja ho saps.
I jo, sincerament, ara tinc altres malmacaps, Ricard, aquí al meu palauet de Pedralba.
Sí. Aquest despatx d'expresident que té aquí tan bufó al costat del palau de Pedralba. És un xalet, igual.
I ara, aquests dies de fred, estic podant una mica.
Però no us preocupa la desaparició de material informàtic amb la investigació de l'estructura B?
Però per què hem d'estar contínuament remenant el passat?
Clar.
Ricard, deixem-ho estar. Parem de fer-nos mal els uns als altres.
No, però no és fer mal.
No ho feu. Algun pot aguantar l'escala?
Per què vol una escala ara, senyor?
Que vull penjar una casa niu per ocells dalt de tot d'aquí d'un arbre del pati.
Molt bé. Ha fet una casa niu per ocells? Sí.
Amb ordinadors vells, que teníem al partit. Els estem reciclant.
Ah, sí? Però això són ordinadors portàtils?
Sí, però vells, no...
Vells.
I com que no volem llençar res, perquè som ecologistes, doncs els reciclem.
Molt bé.
Espera, aquí t'emporto més.
Està fent malbé l'ordinador portàtil aquest amb el...
T'emporto més, són tots per reciclar, fem foc nou.
I no pateixis, Ricard. Ui, aquest estava encès.
Sí, l'haguéssim pogut apagar, almenys.
Ens assabentàvem, i ens assabentem de qualsevol cosa del material aquest perdut, us ho fem arribar en exclusiva.
Perfecte, eh? Gràcies.
I marxem, no fa res, que aquest matí hem d'acollir tots els calçots que tinc plantats a l'hort.
Sí, sí, faci, 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 faci. Molt bé.
Molt macos.
Vinga, anem a la solució de l'enigma cultural del dia, Sílvia.
Us preguntàvem pel títol i l'autor d'aquest tema musical. I la resposta és Perfect Day, de Lou Reed.
Em diu el David Bueno que avui ha trucat moltíssima gent, però la guanyadora és la Carol Sánchez. Carol Sánchez s'emporta l'ampolla del 3CAT.
Els nostres oients són...
Són unes màquines, eh?
Són prèmium, eh?
Tremendo.
Perfect Day forma part del disc Transformer que Lou Reed va publicar l'any 1972 i que es va fer encara més cèlebre en ser inclosa a la banda sonora de la pel·lícula Trainspotting l'any 1996. El músic i poeta nascut a Nova York l'any 1942 i mort a Long Island l'octubre del 2013 ha estat considerat una de les icones més importants de la història del rock.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Estimats clients i clientes de La Fonda, aquest estiu tenim novetat. I és que a La Fonda obrim la terrassa.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Amb la mateixa cuina catalana de sempre, amb bons productes, sempre del territori, i amb un pensament de sal i unes gotetes de vinagre.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
De dilluns a divendres, des de la 1 fins a les 2 del migdia. Esteu tots convidats a venir.
Els matins de dissabte i diumenge...
No perdem l'esperit de cap de setmana.
El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
Expliquem el que passa a casa nostra amb la finestra oberta al món.
Quin escenari us heu trobat quan heu arribat a Jerusalem?
Doncs un escenari canviat.
Descobrim més històries amb segell suplement.
Recordava molt com ho havien explicat allò.
Traiem els draps bruts dels famosos.
Continueu-vos insultant i és fer el ridícul a escala mundial, no?
Acompanyem grups catalans un dia de concert des de primera hora del matí fins que s'apaguen els focus. Bé, sense comentaris.
Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
Benvinguts al suplement d'estiu.
El matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, una bona notícia. Amb la Sílvia Solana. Sílvia, bon dia.
Bon dia, doncs, que davant els episodis de calor, Tarragona posa fonts d'aigua fresca. S'acaba allò de voler refrescar-se en una font i que l'aigua surti a temperatura ambient, és a dir, tirant a calenta. L'aigua d'aquestes fonts sortirà a 15 graus. Ara mateix n'hi ha dues d'operatives al centre de la ciutat i se n'instal·laran quatre més als barris de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Sant Salvador. Una de les fonts del centre, la de Rambla Nova, va ser una prova pilot que ha funcionat. En aquest cas, també té una aixeta interior per gossos, que ara se substituirà per aquesta malmesa per actes incívics. Les fonts tenen un únic sortidor per omplir recipients i, segons llegim al diari, a més, un dispensador automàtic que evita el contacte. Per tant, ara ja sí que pots dir allò de si vols aigua ben fresca, la font està.
Un parell de minuts una mica més i arribarem a les 8 del matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, i arribarem sabent fins on ens fa viatjar avui el Blai Mercè amb els seus estius sonors.
1999. Ai, ai, quin estiu. Ricky Martin, Chayanne, Enrique Iglesias, Lou Vega i aquell Mambo No. 5. Les hem ballat totes en bodes i cantat en karaokes. Però de tota aquella collita no hi ha cap lletra tan il·lustrativa del moment que vivíem com aquest single dels Tam Tam Go. Va, que la recordeu, cantem-la.
Un rinconcito en el archivo de mi corazón.